L'informatiu del migdia. Castellà commemora el 81 aniversari de l'alliberament de Mauthausen. És dilluns 4 de maig. L'acte central tindrà lloc aquest dimarts 5 de maig, dia en què l'any 1945 les tropes aliades van alliberar aquest camp de concentració i extermini situat a Àustria. A més, una delegació castellarenca viatjarà entre el 8 i l'11 de maig a Àustria per participar als actes internacionals de commemoració. De seguida us en parlem. Abans, altres titulars. L'1 de maig es va celebrar el Dia Internacional del Treball. Parlem amb els dirigents comarcals de l'UGT i Comissions per saber quines han estat les seves principals reivindicacions. El projecte Què passa a Espanyol, una iniciativa creada el 2021 que ofereix lliçons personalitzades, grups de pràctica de conversa, experiències de turisme immersiu i un podcast, visita Castellà. I en esports, la Unió Esportiva Castellà guanya per 3-1 al Cardona i queda només un punt de la promoció d'ascens a la Lliga Elite. I la previsió meteorològica, temps molt ennuvolat i possible aparició de tempestes a les pròximes hores. Comencem. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha organitzat el pròxim mes de maig diverses activitats per commemorar el 81è aniversari de l'alliberament de Mauthausen. L'acte central tindrà lloc aquest dimarts, 5 de maig, dia en què l'any 1945 les tropes aliades van alliberar aquest camp de concentració i extermini situat a Àustria. I es farà en memòria dels 5 castellarens que van patir la deportació. Francesc Vall Llinares, Enric Comelles Tàpies, Josep Rovira Prat, Francesc Comelles Llinares i Ramon Puigdelloses Sastre, quatre dels quals van ser internats a Mauthausen. La proposta començarà quan faltin 20 minuts per les 7 al Monument de la Memòria de la plaça del Mirador amb una ofrena floral als peus de l'escultura de Jordi Martín Clerc. En aquest espai hi ha les 5 llambordes Stolpersteine instal·lades en records dels deportats castellarencs creades per l'artista alemany Günther Demming. L'acte continuarà a la sala de petit format de l'Ateneu, on a les 7 es farà la lectura del manifest de la Fundació Neus Català, l'Amical de Mauthausen i l'Amical de Ravensbrück, i tot seguit tindrà lloc l'espectacle Iaia, memòria històrica, amb Alba Valldaura, que reivindica la memòria de les persones que van viure la guerra i la postguerra. El programa d'actes que es completa amb dues activitats més. D'una banda, l'exposició La guerra de Ferran Capdevila, Argemí, que s'inaugurarà avui justament a 6:45 a l'espai Sales del Mirador i que es podrà visitar en aquest mateix espai fins al dia 29 de maig. Es tracta d'una trentena d'escultures creades amb metralla que representen les persones i emocions vinculades a la guerra. L'exposició s'ha organitzat amb la col·laboració de Josep Llinares Gibernau. D'altra banda, l'Auditori Municipal Miquel Pont acollirà divendres 15 de maig una sessió de cinefòrum organitzada amb el Club Cinema Castellà Vallès a la projecció del documental Carretera a Gusen. L'acte comptarà amb l'assistència del director Eloi Calvo Campos i la protagonista, Àlex Cirera Izquierdo. La pel·lícula explica el viatge de Cirera, bomber i ciclista aficionat terrassenc, que es planteja recórrer un solitari més de 2.000 quilòmetres travessant Europa per tancar una ferida emocional i retre homenatge al seu avi, assassinat pels nazis el 1941. Cal tenir en compte que per assistir a la representació de Iaia, memòria històrica i a la projecció Carretera a Gusen, cal reservar entrades que són gratuïtes al web municipal auditoricastellà.cat.
L'informatiu del migdia.
Seguim amb temes de commemoració de memòria històrica, ja que una delegació castellarenca participarà del 8 a l'11 de maig als actes internacionals de commemoració de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen, que tindran lloc a Àustria i Alemanya. La comitiva forma part del viatge institucional coordinat per la Diputació de Barcelona i l'Amical de Mauthausen, successora de l'Associació Austríaca de Supervivents del Camp. La representació local estarà encapçalada per la regidora de promoció de la Vila i Memòria Històrica, Elisabetta Espanya, i comptarà també amb la participació de quatre alumnes de l'Institut Castellà, Marc Ricard, Lea Serrano, Alba Sarmiento i Paula Gutiérrez, que estan desenvolupant el treball de recerca sobre el tema. L'alumnat viatjarà acompanyat del tutor del treball, el professor d'Història Arnau Muniesa. Justament Muniesa recorda què faran en aquest viatge.
Elles estan a primer de batxillerat i estan preparant el treball que entregaran el mes de desembre. Partint d'aquesta col·laboració que l'Ajuntament de Castellà i l'Amical de Mauthausen han iniciat aquest any, a partir de l'experiència dels 5 castellarencs que van ser deportats en el sistema concentracionari i d'extermini nazi, miraran de fer una proposta tant pedagògica com museística enfocada a la població de Castellà per promoure la memòria històrica d'aquestes 5 persones en concret i de l'Holocaust i del sistema deportacionari en general. De fet, en aquest viatge hi anem la regidora de Memòria Històrica i Promoció de la Vila, que és l'Elisabet Espanya, juntament amb el Llorenç Genescà, un servidor com a professor acompanyant, i aquestes 4 noies. Llavors, en un acte que farem demà a la tarda, es farà entrega a la delegació castellarenca d'aquesta placa d'homenatge i serà col·locada allà a Mauthausen.
Munier s'explica que les 4 alumnes s'han preparat a consciència el viatge amb classes de reforç fins i tot.
No, elles estan molt il·lusionades. S'ha de dir que són 4 noies, cap d'elles és del batxillerat humanístic, per tant aquests últims dies sí que hem estat fent unes sessions a la tarda extres, unes classes particulars, podríem dir, aquí a l'institut, posant el nostre temps, diguem-ne, tant elles com jo, però per anar amb els conceptes bàsics sobre què va ser el feixisme, què va ser la Guerra Civil Espanyola, què va ser l'exili i què va ser la Segona Guerra Mundial i tot l'horror nazi, no? I, òbviament, un cop són conscients amb dades i coneixement del que ha passat, doncs considerem que d'un costat segueix sent un viatge molt il·lusional, però que també és un repte i una responsabilitat el fet de representar Castellà en un acte així.
La participació de Castellà en aquests actes s'emmarca en el conveni signat amb l'Amical de Mauthausen el desembre passat, que reforça el compromís municipal amb la memòria democràtica, la defensa dels drets humans i la prevenció del feixisme. El municipi forma part, a més, de la xarxa de memòria i prevenció del feixisme Mai Més.
L'informatiu del migdia.
Els sindicats UGT i Comissions Obreres van fer a Terrassa la manifestació unitària de la comarca de l'1 de maig. El secretari general de Comissions al Vallès Occidental, Catalunya Central, Ivan Ramos, considera que la guerra a l'Iran està afectant la classe treballadora.
Veiem que estem en un moment on un genocida s'està posant la pau global en risc i jo crec que la classe treballadora no ho podem permetre perquè si ve cap guerra, no estem a favor de cap guerra, volem viure en pau, aquest tipus de guerres totalment il·legals i al marge de la llei i del respecte als drets humans, doncs són guerres que estem pagant la classe treballadora. Pagant amb la seva vida les persones que pateixen els bombardejos i l'ocupació permanent, però també amb les conseqüències globals que aquestes guerres generen, no? Els preus de l'energia, dels productes bàsics, de la cistella de la compra, de l'habitatge.
En l'àmbit de política interna, els sindicats també posaven el focus en barrar el pas a l'extrema dreta i la lluita contra la patronal respecte a l'absentisme. De nou, Ivan Ramos.
Quant al feixisme, nosaltres com a sindicat de classe històric lluitador contra la dictadura franquista, doncs creiem que hem de fer tot el possible per barrar el pas d'aquests partits polítics que promouen el feixisme sense amagar-se i que al final suposen una retallada de drets socials i drets laborals per la classe treballadora, perquè amb la dreta i l'extrema dreta mai hem millorat les nostres condicions de vida i de treball. I també volem posar l'accent en un tema molt preocupant, que és la utilització per part de les patronals de la paraula absentisme. Volen situar que l'absentisme és un problema del nostre mercat de treball quan no és veritat. Primer perquè ells contemplen que és absentisme qualsevol dret que tenim, des d'un permís retribuït o la maternitat o un permís per matrimoni.
En aquest sentit, Esther Espigares, secretària general de UGT al Vallès Occidental, afegeix que davant dels intents de criminalitzar les baixes no es farà ni un pas enrere.
El que ara també s'està ficant el focus de la salut laboral, no? Que estar malalt no és un delicte, tot i que ara s'està escampant conforme que hi ha moltes baixes no justificades, aquesta criminalització de les baixes laborals també és un tema central al manifest d'aquest any, ja que aquest discurs que fan les patronals és fals, no? Ni hi ha abús generalitzat i al final el que hem d'abordar són les causes reals, o sigui, la precarietat laboral, riscos laborals i l'estrès.
Espigares centra la reivindicació en la recuperació del poder adquisitiu dels treballadors.
Ens centrem les reivindicacions, doncs, la pujada de la recuperació del poder adquisitiu amb la pujada de salaris, no?, per fer front a aquesta inflació que ve provocada per als augments de preu de l'energia, per tota aquesta situació global d'inestabilitat. Seguim mantenint, reivindicant aquest salari mínim de referència català, que sí que és veritat que el salari mínim ha pujat als 1.200 euros, però nosaltres seguim reivindicant un salari de referència català entorn als 1.400 euros.
Un altre cavall de batalla ha estat l'habitatge i el suport al procés de regularització de les persones migrants.
L'informatiu del migdia.
Anem amb altres qüestions. No és freqüent veure junts a Castellà dues holandeses, una nord-americana, una italiana i un quebequès. Els artífexs d'aquesta trobada són els castellarenc Joan Comelles i el madrileny John Escolar, creadors del projecte Què passa espanyol, una iniciativa creada el 2021 que ofereix lliçons personalitzades, grups de pràctica de conversa, experiències de turisme immersiu i un podcast. La setmana passada vam fer diferents activitats entre Sabadell i Castellà. Joan Comelles.
¿Qué pasa? Es un podcast que su intención es básicamente acercar conversaciones divertidas, informales entre hispanohablantes. Y bueno, poco a poco fue creciendo, cada vez hay más gente en todo el mundo que lo escucha.
El castellarenc afegeix que amb el seu soci, John Escolar, van decidir crear aquests viatges de turisme idiomàtic.
Y con mi compañero John pues decidimos que era una buena idea no solamente grabar un programa, sino también ofrecer la oportunidad de que los oyentes, esa gente que estudia español, venga de visita, ¿no? Visite estos lugares, tanto donde yo nací o donde John nació, para hacer una semana de turismo idiomático, hablar con nuestros amigos, nuestra familia, hacer actividades locales, ese tipo de cosas.
Així està l'experiència dels cinc alumnes, la Sandrine dels Països Baixos, la Laura dels Estats Units, Jacques del Quebec, Conchi d'Itàlia i la Míriam de Països Baixos.
Me gusta que es un podcast con conversaciones normales y no como una clase. Y también porque John y Joan hablan de una manera que puedo seguir.
Sí, well, yo tengo un profesor de español, es un amigo de ellos.
Vale.
Y él me dijo que es editor y quiero hacer un turismo de lenguas.
Lo que me gustó más fueron las conversaciones informales. Mm-hmm. No, sí, mucho las actividades, pero es la atmósfera, la dinámica que hay.
Para mí es la segunda vez, porque he sido también en Madrid, cuando han hecho en octubre el turismo idiomático en Madrid. Me ha gustado mucho, he aprendido mucho, y entonces, ¿por qué no hacerlo también en castellano? Quería aprender español para el futuro. Porque voy a jubilarme, quiero vivir en algún sitio de España.
Cada año con mi pareja vivimos en España durante el invierno.
Uh-huh.
Y yo creo con más tiempo en un país necesito... necessita hablar el llenguatge.
Aprofitant la seva visita a la ràdio, els turistes i Comelles i Escolar van gravar un podcast que serà emès al llarg d'aquest mes.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, jornada esportiva a mig gas, on només han disputat jornada el futbol, el futsal i l'hoquei, amb bons resultats pels primers que s'acosten a la zona de promoció d'ascens. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. La victòria per 3-1 enfront del Cardona i l'empat del Turó de la Peira deixen els castellarencs a només un punt de l'última plaça de la promoció d'ascens, en una jornada rodona pels interessos de la Unió Esportiva Castellà. En futsal, la passada setmana l'equip va caure amb el cap ben alt en Copa Catalunya i ahir diumenge va perdre amb el Pineda el Blume en Lliga. I l'hoquei va empatar a 3 enfront del Cué, el Sant Celoni. Comencem. I arrenquem, doncs, parlant de futbol i el 3-1 que, com dèiem, la Unió Esportiva Castellà va aconseguir el Joan Cortiella enfront del Cardona, un rival que encara lluita per evitar la zona de descens. Els castellarencs van aconseguir 3 punts més i ja acumulen 4 jornades sense perdre i 3 victòries consecutives. A més, un nou entrebanc del Turó de la Peira, que va empatar 2 a casa amb els Sants, compacta encara més la classificació i deixa els de Juan Antonio Roldán a només un punt de l'equip barceloní. El Cortiella, l'equip, va dominar el joc durant 90 minuts, amb gol inicial de Marc Estrada al minut 27. Un gol, però, que va ser replicat a 5 minuts després pels de Cardona, resultat d'empat a 1, amb el qual es va arribar al descans. Va ser als 10 minuts de la segona que David López va fer el 2-1 i Marc Sánchez va sentenciar al minut 83 per sumar aquests 3 punts. Ara, amb només 2 jornades pel davant, on visitaran el Gimnàstic de Manresa i rebran el Joanenc a l'última jornada de Lliga, els de Roldán han de salvar el punt de diferència enfront del Turó de la Peira i esperar que cap dels 2 tercers classificats dels altres grups sumi més punts que ells. De fet, matemàticament, el Singerlin és campió des de fa diverses jornades i ha assolit l'ascens, però l'Igualada, segon classificat, encara no té assegurada tampoc la plaça de playoff, tot i que serà complicat que deixi escapar els 3 punts que els hi resten per confirmar la posició. I passem ara a parlar de futbol sala, amb el partit que dijous passat es va disputar el Joaquim Blume de Copa Catalunya, on el somni taronja es va acabar enfront del futsal Mataró, l'equip líder de segona divisió B. El somni va acabar-se, però l'espectacle viscut va ser digne de fa 10 anys, quan l'equip es va classificar per la fase final. Els de Borja Burgos van caure amb honors, plantant cara fins a 6 minuts del final, quan els rivals van fer valer la seva experiència en una categoria superior i van saber capgirar el partit. En els vuitens de final de Copa Catalunya, els castellarencs es van enfrontar, com dèiem, al líder del grup 3 de segona B, el futsal Mataró. Després de la derrota a la pista del Montsant en Lliga, els de Castellà van plantar cara durant bona part del partit a un equip molt sòlid com és el Mataró. El partit va començar amb els rivals demostrant per què són l'equip líder de segona B amb 2 gols en els primers 5 minuts. Però els de Burgos, que ja saben el que és enfrontar-se a equips d'una categoria superior, van aconseguir aguantar el resultat durant 10 minuts fins l'arribada del primer gol local, obra de Dani Castro. 2 minuts després, David Jiménez va fer el 2-2, resultat amb el qual es va arribar al descans. En la segona, els de Burgos van ser capaços de capgirar el marcador amb 2 gols de Marc Mas. Els de Mataró van haver de tornar a demostrar la seva qualitat i van agafar el timó del partit amb 4 gols en 6 minuts i amb l'ex-blaugrana Àlex Lluc aturant un penal als locals. A falta de 5 minuts, un gol de Quim Juncosa va fer vibrar l'afició castellarenca, però el Mataró va saber frenar amb èxit les contres locals aconseguint el 7è gol. Jugant de 5, David Jiménez va aconseguir el 6è i últim gol castellarenc, però el Mataró va rematar la feina amb el 9è gol per classificar-se per l'última ronda abans de la fase final. En Lliga, pel que fa al resultat, ahir diumenge, l'equip va caure per 3-4 enfront del Pineda, un equip de la part baixa que encara lluita per la salvació a 4 jornades d'acabar la Lliga. I en hoquei, l'hoquei Club Castellà no va ser capaç de passar de l'empat a 3 enfront del cué de la categoria, el Club Patí Sant Celoni. En el partit disputat el passat dijous, l'equip grana, ja classificat pel play-off d'ascens a hoquei plata, va cedir 2 punts enfront d'un bon rival, que va saber estar en el partit en tot moment i plantar cara a un equip de la part alta. El Castellà, però, va arribar al partit amb un total de 3 baixes i només 4 jugadors del primer equip, reforçat per jugadors del filial de segona catalana. Tot i això, l'equip va saber mantenir el seu ritme arrencant un empat a un en la primera part. En la segona, una blava per cada equip als 7 minuts va acabar amb el 2-1 pels castellanencs, resultat que va mantenir durant els següents 8 minuts. En un partit que no va tenir gaire transcendència per cap dels dos equips, el Sant Celoni va aconseguir capgirar el marcador a 3 minuts i només un gol de Pau Cortillas a 24 segons del final va servir per evitar la quarta derrota del curs a casa, una pista on només Caldes, Ripoll i Noia han estat capaços d'emportar-se els 3 punts. Aquestes són les sensacions del tècnic local Fiti, que va felicitar el rival pel seu lloc.
El partit que hem jugat contra Sant Celoni, la veritat és felicitar el Sant Celoni pel bon partit i el bon paper que han fet, pese a ser un equip que ja en principi doncs, podien venir relaxats perquè ja estan a primera catalana, però tot el contrari, han fet un plantejament molt, molt ben fet defensiu i han sabut aguantar i estar dintre del partit en tot moment. I la veritat és que ens han fet un partit molt seriós i la veritat és que, com he dit, felicitar-los.
El tècnic grana explica les claus d'un partit on l'equip va estar marcat per les baixes.
És cert que veníem amb bastantes baixes, teníem 3 baixes del primer equip, anàvem amb 4 jugadors només del primer equip, més els 2 porters, i bé, al final s'ha jugat bé, no s'ha fet malament, és cert que ens ha costat moltíssim trencar aquesta defensa també feta al Sant Celoni, molt ajustada a darrere, i la pilota doncs, no ha volgut entrar. Hem tingut les nostres, perquè hem tingut un penal a favor, hem tingut una directa, no s'ha materialitzat, i a partir d'aquí, doncs, bueno, el Sant Celoni s'ha mantingut viu dintre del partit, i producte d'això, doncs, amb els últims minuts de partit s'han posat pel davant amb un 2-3, algú que hem hagut de capgirar traient el porter i posant un 5è jugador. Finalment hem aconseguit un punt, un empat, que ens manté amb la lluita pel segon lloc, ens manté molt a prop del Sant Sadurní, del Noia Freixenet, i bueno, l'última jornada ens jugarem tota una carta per tenir el factor camp a favor amb el playoff.
Els de Fiti només els hi resta el partit que disputaran aquest diumenge enfront del Noia, com deia el tècnic, un partit on els dos equips es jugaran la segona plaça del grup de Nacional Catalana.
L'informatiu del migdia, les notícies de Castellà.
A partir del 5 de maig, amb motiu de l'inici de obres de reforma de la seu de la ludoteca, el servei es traslladarà a l'espai d'atenció a la diversitat funcional. Aquest nou espai està situat a la plaça Major, al costat del casal de la gent gran. D'altra banda, el canvi d'ubicació comportarà el tancament del servei de la ludoteca avui i demà, dies durant els quals es farà el trasllat. L'activitat reprendrà amb regularitat dimecres 6 de maig a la nova ubicació i es mantindran aquestes condicions fins que les obres finalitzin. Quan els horaris es mantindran els habituals, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 7:45 i dissabtes de 11:45 a 2:45. A més, el grup de criança Som Tribu, que reuneix cada divendres, també passarà provisionalment a l'espai d'atenció a la diversitat funcional de la plaça Major. Castellà del Vallès se sumarà el pròxim divendres 8 de maig a la iniciativa Almeria Canals Porta Cua, una proposta cultural que convertirà la plaça del Mercat en un espai obert a la música amb la instal·lació d'un piano de cua accessible per a tothom durant tota la jornada. L'activitat impulsada per l'Ajuntament de Castellà té com a objectiu apropar el piano a la ciutadania i facilitar-ne l'accés tant a pianistes amateurs com professionals. Entre les 9 del matí i les 8 del vespre, el piano estarà disponible per a tothom que vulgui tocar-lo. Durant el matí i la primera hora de la tarda, l'associació Maria Canals oferirà sessions específiques adreçades als centres educatius del municipi perquè l'alumnat pugui descobrir el piano amb l'acompanyament d'un dinamitzador vingut expressament per l'ocasió. I a partir de 12:45 i fins a les 3 i de les 4 de la tarda, el piano quedarà a disposició lliure del públic.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
La psiquiatra i pediatra sabadellenca Joaquima Júdez ha mort als 92 anys. Júdez, que feia temps que estava allunyada de la vida pública, era presidenta d'honor de la Fundació Atendis, l'entitat que ella mateixa va impulsar inicialment sota el nom d'Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca. La doctora Júdez va ser un referent en l'atenció als infants i joves amb problemes de salut mental, així com la defensa dels seus drets i la seva integració social. Precisament, des de la Fundació Atendis han destacat la figura de Joaquima Júdez, a qui han qualificat de referent absolut a Sabadell, al país i a tot el sector. L'any 1967 va fundar el Centre de Medicina Preventiva Escolar de Sabadell, una institució que va dirigir fins al 1977, així com el Centre d'Estimulació Precoç, que té nens de fins a 6 anys amb trastorns de neurodesenvolupament, ara conegut com sota les sigles de CDIAP. Al llarg de la seva trajectòria professional a Sabadell, també ha estat estretament vinculada al Parc Taulí, on ha assessorat el Consell Professional de la Corporació Sanitària i també ha estat professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Ramon Llull. La doctora Joaquima Júdez va rebre la medalla de la ciutat de Sabadell l'any 2001, mentre que el 2008 la Generalitat la va distingir amb la Creu de Sant Jordi. L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el projecte per reposar el paviment granític de la plaça de Salvador Espriu en el tram comprès entre els carrers de Iscle Soler i de Joan Coromines. L'actuació té com a objectiu millorar l'estat d'aquest espai situat en una zona de prioritat per a vianants, però amb pas puntual de vehicles de càrrega vinculats al mercat de la Independència i a l'activitat comercial del centre de la ciutat. Actualment el paviment presenta un estat degradat amb peces trencades i problemes d'adherència respecte a la base de formigó, fet que pot afectar la seguretat dels vianants. Els treballs previstos inclouen l'enderroc del paviment actual i de la seva base de formigó, que refarà amb una capa de 20 centímetres de gruix. Posteriorment es col·locarà un nou paviment combinant peça granítica i llamborda ceràmica, seguint el disseny original de la plaça. El projecte compta amb un pressupost de 153.000 euros i una durada estimada de 2 mesos. La previsió municipal és iniciar les obres el mes d'octubre amb l'objectiu que la plaça estigui completament renovada abans de la campanya de Nadal. Posem el punt final informatiu d'avui dilluns 4 de maig de 2026. Ens acomidem els que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Albert Santés dels Esports i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda.